Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Tenim avui, és la notícia del dia, la convocatòria d'eleccions. Després encara estem amb aquesta ressaca de les municipals d'ahir, municipals a Catalunya, municipals autonòmiques en algunes autonomies. Però davant d'aquesta convocatòria d'eleccions que anirem parlant, tindrem temps, eh? És que sortim d'una i ens fiquem una altra. Ve una altra campanya d'eleccions. Tindrem un què. Nosaltres enfocarem avui la qüestió per una altra banda. Per exemple, anirem al detall en aquest cas. Parlarem de les Kellys. Sabeu, popularment, les Kellys, les que limpien, en aquest cas, com se'ls diu popularment. Doncs hi va haver, no fa gaires mesos, una reforma laboral que les afectava, li es afectava directament al personal de neteja, les cambreres i cambrers d'hotel, de pisos, però que una de les queixes que darrerament posen a sobre la taula és que no s'ha aplicat, o majoritàriament no s'ha aplicat. La precarietat encara està en les seves feines i una sobrecàrrega de feina, a més, de malalties de feina, malalties professionals, doncs, que no es tenen en compte. És cert que de cara a aquest 2023, per exemple, autonomies com les Illes Balears, doncs posaran en marxa uns llits que tenen unes bidacles d'aquestes, no?, que pugen cap amunt i facilitaran, doncs, la labor de neteja d'aquestes persones, doncs, combatent un intent de combatre, doncs, una de les malalties laborals que tenen. Però això, la queixa principal, sobretot dels sindicats, és que tant les hores de feina sobrecàrrega, no pagades i un conveni que no s'aplica. Avui parlarem de les Kellys i parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Bon dia. Soc el José Miguel Cruz i estic encara en estat de xoc per la convocatòria d'eleccions. I el temps, tenim un temps estable, en aquest cas, sobretot aquest matí, però ja a partir d'aquesta tarda s'esperem ruixats en punts localment, en forma de tempesta, fins i tot pedra. Això seria pel nord, possiblement, també al nord de Ponent, arribarien aquestes tempestes de cara a aquesta tarda, eh? Les temperatures a l'alça, ja la caloreta estiuenca la tenim a sobre. Així que, si heu de sortir de casa, paraigua si esteu per nord català i maniga curta si esteu a la resta del país, perquè realment calor, caloreta.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No només és la precarietat, però també parlem del comportament cívic, o incívic, millor dit, que han de suportar aquestes persones, no? Em refereixo a les cambreres i cambrers d'hotel, per exemple, no? L'educació i el comportament es demostren en tots els àmbits, no quan algú ens veu, sinó també en l'anonimat. Aquesta entrada és un tema que no és inèdit, però que s'intensifica per les denúncies dels treballadors. Ens referim a com deixem les habitacions d'hotel, en aquest cas. Sempre diem que les deixem bé, sense brutícia, però ho fem realment bé. Jo he vist coses que farien posar els pèls de punta a una cabra. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Bon dia, me'n recordava veure la frase de Blade Runner. He vist coses...
he vist coses que farien trotollar. Hi ha de tot, sí. Suposo,
sempre
no?
Sempre es queda aquella imatge d'aquella pel·lícula.
I tant, i tant. Però suposo que hi ha de tot, en aquestes qüestions.
Sí, hi ha de tot. Hi ha de tot, i veritablement no podem ser que és un comportament majoritari, però sí que cada vegada hi ha, sobretot també per les xarxes socials, imatges que veritablement espanten. I és l'última que ara portem als nostres oients, que la va aportar la Yanelín Rivera, de l'habitació d'un hotel que veritablement fa un fàstic, perquè hi ha tanta brutícia acumulada, que és una cosa veritablement increïble. Ella, amb la xarxa social de TikTok, feia, en aquest cas, unes imatges de l'hotel, on s'anava veient com havia quedat l'habitació, i amb la veu que ara escoltarem, amb aquest to explicatiu, deia una cosa que estem absolutament d'acord. No és just.
De un solo día. Pobre de esta gente, porque se va a ir cuando les cobren. Vean nada más. ¿Ustedes creen que todo esto es justo? Tenemos toallitas desmaquilladoras que pudieron haber pedido. Vean nada más. ¿Ustedes creen que esto es razonable? ¿Mm? Aparte de que se les va a cobrar un cleaning fee, se les va a prohibir la entrada al hotel otra vez. Lo que hace este Frondes es que guardan el nombre y los bloquean para futuras reservaciones. O sea, esta gente no se va a volver a quedar, por lo menos en este hotel. Miren nada más. ¿Ustedes creen que es justo? Un solo día. Un solo día y dejen así el cuarto.
No és just, veritablement, doncs, perquè a vegades ens donem compte de que darrere nostre venen persones que treballen, que no costa res, ara podem parlar d'aquest tema, i una situació doncs dantesca, perquè havia una brutícia acumulada en un sol dia, que s'ha de ser un professional de la brutícia.
Un guarro, bàsicament. No, la paraula planera és guarro.
No, però és un professional, també.
Un perquè... guarro professional, però, en aquest cas. Si em permeteu l'expressió planera, perquè seria així, suposo que, a més, això també... perquè jo vaig a una habitació d'hotel i jo no la deixo com aquestes imatges i com li preguntarem també de seguida.
Sí, hi havia ampolles, hi havia menjar, hi havia altres coses.
Jo vaig a una habitació i no la deixo així, per això suposo
inimaginable.
Que és un tema també d'educació personal.
Sí, sobretot és que pagar no ens dona impunitat.
Home, bàsicament.
És a dir, ni quan a vegades estem doncs en un servei de restauració o en unes habitacions sota d'un hotel, perquè el bon servei ha de ser per les dues parts. Però no perquè paguem una cosa... hem de ser prepotents i hem de tenir, doncs, a vegades aquest comportament incívic que tu comentaves, no? A vegades hi ha aquesta llegenda, potser urbana, de fes fora de casa el que tu fas a casa. Si a casa ets un guarro, clar, fora de casa també ho seràs.
També ho seràs,
exacte. Però també hi ha unes línies de comportament per part de tothom a l'hora de tenir, doncs, en aquest cas, empatia cap a l'altre. Perquè pagar no és cap mena d'impunitat de tenir un mal comportament, que no es pot tolerar, evidentment.
Anem a preguntar tot això a la portaveu del sindicat Kelis de Catalunya, la Vània Arana, que la tenim al telèfon per preguntar tot això i sobretot també la situació del sector, no? Vània, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Es un placer. Mira, voy a empezar, Vania, si te parece, por la experiencia personal, por lo que os habéis llegado a encontrar en habitaciones. ¿Realmente existe esta falta de civismo y educación?
Pues sí. Sí. Las habitaciones que salen por la tele es lo normal que nos encontramos cada día y son las más bonitas las que salen, ¿sabes? Porque hay otras que es preferible no sacarlas.
Caray. Por ejemplo, ¿tú qué te has llegado a encontrar?
Vómitos, cacas, excrementos de animales, la cerveza regada por las camas, bueno, de todo, condones, de todo, juguetes, de tema sexual, pues de cualquier manera, bueno.
Madre mía.
Ni te imaginas, sacan los colchones, los tiran... hacen orgías, ¿no?
Ya, pero ¿y es lo
así?
¿Y eso es lo habitual, Vania?
Eso es lo habitual, sí, eso es lo habitual. Una habitación así, a veces los ponen con tres camas, es imposible prácticamente de hacerlo en el tiempo que te dan ahora, ¿no? Que son más o menos 25 minutos, media hora. Tremendamente mal y una sobrecarga laboral tremenda.
Claro, porque cuando tú me estás hablando de todo esto que te has llegado a encontrar tú, como seguramente muchos que se dedican a esto, a este sector, pues el tiempo no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo encontrarte una habitación que tengas que arreglar de forma normal a encontrarte cosas como la que me estás diciendo. O sea, el tiempo cambia totalmente, ¿no?
Sí. Mira, normalmente hace tiempo, cuando el trabajo no era tan escalabizado como ahora... teníamos un tiempo de media hora para una habitación de cliente y 45 y una hora para una habitación de salida. Este tipo de habitaciones te lleva más de una hora, necesitas una ayuda extra. Pero ¿qué pasa? Que ahora las empresas externas lo que te traen es, tienes 15 minutos para una habitación de cliente y media para una de salida. Con lo cual es imposible, ¿no? Te lleva mucho más tiempo, has de quedarte más horas y eso no te lo pagan.
Qué locura. Me has dejado un poco en shock, ¿eh? No me esperaba que me ibas a contar todo eso, que os habéis encontrado en las habitaciones. O sea, me
pues
parece...
Sí, los excrementos pegados en las paredes, verdaderas... Bueno,
ya. Vamos. Bueno, y esto, claro, supongo que lo ponéis en conocimiento de las direcciones de los distintos hoteles. ¿Y qué dicen?
Sí, lo ponemos de conocimiento, pero como ellos se lavan las manos porque todo lo dejan a cargo de la empresa externa, del outsourcing, pues dicen que ellos tienen que arreglar nuestro problema, pero el problema está en el hotel, ¿no? Que no pone unas normas, que no dice nada, porque a ellos lo único que les interesa es ganar el dinero.
Claro.
Entonces, la dignidad de nuestro trabajo está por los suelos. Y en eso estamos ahora, ¿no? Intentando, pues, que haya dignidad en el trabajo.
Claro, bueno, es que insisto que cuando te encuentras con una cosa, si me estabas explicando excrementos pegados en las paredes, esto me parecía una locura. Cuando llegamos a este extremo, claro, para limpiar eso hace falta un tiempo muy determinado, que no es el mismo que algo habitual, o sea, media hora, una hora, tranquilamente, ¿no?
Una hora, más de una hora, y entre dos personas, ¿eh? Porque imagínate, cuando está sucia la moqueta o lo han ensuciado con vómitos, pues eso hay que lavarlo.
Madre mía.
Es que es tremendo, es tremendo. El turismo que tenemos ahora de masas es un turismo que lo único que trae es degradación para todas las compañeras de trabajo.
O sea, pasa más... claro, tú no puedes saber la nacionalidad de las personas que entran en esa habitación, ¿no?
Pero, no, hay de todo, de todo.
De todo.
En
épocas, por ejemplo, épocas de temporada alta, ¿no? Como va a ser ahora en verano y demás, ¿suele ocurrir más cuando vienen turistas, cuando los turistas
sí,
hacen...?
Bueno, la temporada más terrorífica es la de verano, que todas las habitaciones se llenan de tres camas y cunas, Y en su mayoría, pues, nosotras trabajamos de una sola persona, o sea, va una camarera solo para la habitación. Entonces te encuentras, pues, habitaciones de jovencitos, de colegios, de institutos, de todos estos que en realidad lo único que vienen aquí es a pasarlo bien, ¿no? Como uno quiere cuando te vas de vacaciones. Pero lo que no es normal es que a veces se quedan una o dos noches, ¿no?, por decirte algo,
¿sí?,
y dejan la habitación arrasada.
Cuando hablas de arrasada,
sí,
me imagino de todo, ¿no? Alcohol, botellas...
Arrasada. Se orinan en las sábanas, o sea...
Madre de Dios.
Pero claro, es que pierden hasta el conocimiento, ¿eh?
No, ya. Es que una cosa es pasarlo viendo y otra cosa es lo que me estás explicando. O sea, no tiene nada que ver. Conforme al sector... Vania, ¿ha mejorado? O sea, antes, durante mucho tiempo, estamos hablando de precariedad, enfermedades laborales, a veces no reconocidas. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Mira, la situación es tremenda. Ha ido a peor. Recuerda que hay empresas externas, nosotros le decimos empresa de servicios, que tienen a cargo pues X cantidad de compañeras, ¿no? Entonces... los contratos laborales que antiguamente los hacían de la empresa a la trabajadora, ahora lo hacen con esta empresa intermediaria que no te hace el contrato de 8 horas, sino de 5 o de 6. Pero te pone una carga laboral de 8, entonces tú te tienes que quedar más horas y no te lo pagan. O sea... es tremendo.
Pues, Vania Arana, portavoz del sindicato de Kellys de Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has hecho aquí con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias a ti por dejarme explicar. Y bueno, aprovecho para hacer un llamamiento a todas las camareras de piso para que nos contacten a través de nuestras redes o también que sepan que estamos en Calisidrés, que está en San Martín, para lo que quieran.
Perfecto, pues así sea. Un abrazo muy grande, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Es alucinant, gracias a ti. Es alucinant tot el que estava explicant i tot el que ens ha explicat la Vania, eh? Bé, hay una pregunta que sempre m'ha rondado, ha tingut pel cap, eh? Quan tu has d'invertir, a què inverteixes? Quan parlem de salut, quin és el preu de la teva salut? Quin preu li poses? Va, li farem aquesta pregunta a la doctora Carmen Torrejón. Anem a cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Carmen, ¿cómo estás, doctora Carmen Torrejón? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues menuda pregunta me acabas de pasar.
Bueno, yo te acabo de pasar una patata caliente que seguro que me vas a responder. Porque, bueno. A ver, yo la respuesta la tendría clara. Yo creo que sí. Cuando se trata de la salud, aquí no hay precio que valga. O sea, está claro.
Correcto, es decir, yo creo que la salud evidentemente no tiene precio si tuviéramos que cuantificar, pero sí que es verdad es que hay que cuantificarla. Es decir, yo cuando me estoy hablando de salud y de los temas que nosotros tratamos, que fundamentalmente es la pérdida de peso, la obesidad, ¿no? Que afecta más de lo que muchísima gente se piensa en los problemas de salud, pues claro, ¿qué pasa? Que hay que echar números, ¿no? Es decir, que tú dices, vale, yo ya sé que tengo kilos, yo ya sé que tengo que perder peso, pero ¿cuánto me va a costar esto, no? Entonces, en esa decisión es donde muchas veces viene esta disyuntiva. ¿Decido por precio o decido por salud, no? Y yo diría, pues vamos a intentar decidir por las dos, por precio y salud, ¿no? Y en ese sentido, te querría añadir una cosita. Yo conozco muy pocos centros médicos donde la relación precio-salud sea justa. Es decir, donde lo que se da al paciente a cambio de un determinado precio coincide con lo que quiere, con el resultado.
Uy, Carmen, la cobertura, se nos va la cobertura.
¿Ahora me escuchas bien?
Uy, a ver,
ahora,
coméntame.
¿Ahora me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor ahora?
Me he quedado así para que lo vuelvas así repetir. Vale. La justicia entre calidad...
El precio y
calidad,
la salud. Exacto. Es decir, que hay, lo repito, y lo siento si lo repito, que conozco muy poquitos centros médicos donde la relación precio-salud sea correcta. Es decir, que es verdad que hay que pagar una cantidad, pero el paciente lo que recibe a cambio, cuando ha conseguido el objetivo, dice, jolín, está bien pagado, ¿no? Porque he conseguido la pérdida de peso, estoy muchísimo mejor de salud y me siento mucho mejor. De este tipo de centro hay pocos y nosotros estamos entre ellos, pero sí que, sin embargo, hay muchísimos centros de precio. Quiere decir que la oferta que le hacen al paciente, en primer lugar, no suelen ser centros médicos, suelen ser centros no médicos, y va más una oferta por el precio que no por lo que obtiene el paciente a cambio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú ves esas ofertas, dices, jolín, a lo mejor el otro es demasiado caro, ¿no? No existen duros a peseta, yo te lo he dicho en muchísimas ocasiones. Los médicos que trabajamos con unos estándares de calidad, de resultados, de cumplimiento de la normativa sanitaria, más o menos nos manejamos en unos precios muy similares, por así decirlo. Pueden variar métodos y pueden variar resultados, ¿no? Pero los medios son parecidos, ¿no?, en cuanto a estándares de calidad. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero transmitir? Que si les es posible a las personas que tienen que tomar una decisión muy importante en su vida respecto a su salud, que no la tomen por precio, que la tomen por precio y salud, por las dos. Es decir, que analicen un poquito si lo que están pagando realmente es un precio justo para lo que van a recibir. Porque, como tú habías dicho al inicio, la salud no tiene precio, no se trata simplemente de perder kilos, se trata de perder kilos con calidad y mejorando la salud, porque sabemos que el exceso de peso va unido a una gran cantidad de patologías.
Pues buen consejo el que acabas de dar, Carmen. Ha respondido perfectamente a la pregunta que te había hecho.
Me alegro.
Ya sabeu que podeu concertar la primera visita informativa gratuïta con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Star Bene en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda esa información, es starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Star Bene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande, muchas gracias.
Un beso enorme, hasta luego, adiós.
Adeu, gracias, gracias. Y de seguida, después de esta pregunta que nos ha resuelto la doctora Carmen Torrejón, de seguida anirem, atenció, a un tema delicat i sorprenent. És un estudi que ha elaborat la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, a partir d'un miler de sentències dictades a Espanya entre 2015 i el 2022. Sentències per violacions dins la parella. D'aquest estudi es desprèn, d'aquesta anàlisi, una primera conclusió, que els jutjats castiguen menys les violacions si les ha comès la parella o l'exparella. És un estudi i unes conclusions realment impactants. En parlarem, perquè és un tema d'aquests que crida molt l'atenció, a part de delicat, evidentment. Parlem amb el catedràtic de Dret Penal de la UOC, el senyor Josep Maria Tamarit, perquè ens expliqui les conclusions i els resultats d'aquest estudi. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperó la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Déjame. No juegues más conmigo esta vez, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad, ala, y la dejaste escapar.
L'estudi i el resultat d'aquest estudi són interessants, criden l'atenció i és un tema d'aquells molt i molt delicats, eh? Un estudi de la UOC, fet a partir d'un miler... han agafat un miler de sentències que s'han dictat a Espanya entre el 2015 i el 2022, i d'aquí han tret un... Després d'aquesta primera anàlisi han tret una primera conclusió, i és que els jutjats castiguen menys les violacions si les ha comès la parella o l'exparella. És un tema d'aquells d'agafar amb pinces, eh? Tenim al telèfon el catedràtic de dret penal de la UOC, el senyor Josep Maria Tamarit. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Primer, la primera pregunta seria com comença, d'on surt la iniciativa de fer aquesta anàlisi cap aquí?
Sí, és important explicar això per posar els antecedents. A veure, nosaltres ja fa anys que ens estem dedicant a fer anàlisis sobre quins són els factors que influeixen en els tribunals a l'hora de dictar sentències en temes penals, no? Bàsicament ho hem estudiat en delictes sexuals a partir de diversos projectes que hem tingut, no? Clar, nosaltres sabem que, perquè hi ha molts estudis a nivell internacional, de que hi ha una sèrie de factors que són els legals, els que ja sabem que han de condicionar la decisió dels tribunals, no? Però després hi ha una altra sèrie de factors que poden ser de molt tipus, factors relacionats doncs, amb ètnia, amb sexe, amb edat de l'acusat, de la víctima, d'ideologies dels magistrats, territori on es troben. Hi ha molts factors que poden influir i que la recerca ha de preocupar-se per saber, no? Llavors, és d'aquí que, després de diversos estudis sobre altres qüestions, hem analitzat aquestes diferències que hi ha, o sigui, quines diferències hi ha a l'hora de jutjar casos de violacions contra dones adultes, és a dir, de més de 18 anys, quan aquestes són comeses per un home membre per ella, no?
Sí.
Per ella o és per ella. I ho hem comparat amb altres violacions.
I llavors la conclusió és aquesta, no? Que és que les condemnes són més lleus en aquest cas.
Exacte. El que hem trobat és tres coses, de fet. Una, primera, és que hi ha menys condemnes. És a dir, que quan és una violació dins d'un context de parella, els tribunals tendeixen a condemnar menys, a absoldre més. Però, a més, en els casos en què condemnen, la pena és més baixa, és a dir, doncs és aproximadament un any més baixa de mitja, de mitjana, i després també, quan imposen una indemnització, la indemnització també és més baixa. I a més, doncs, el que hem trobat és que hi ha diferències estadísticament significatives, no? És a dir, això vol dir que hi ha alguna raó diferent a l'atzar que explica que els tribunals, doncs, valorin diferent les violacions en un context de parella que les altres violacions. Clar, això ha de sorprendre o no ha de sorprendre? Clar, aquí nosaltres hem fet un estudi purament quantitatiu, no? Però sí que hem de posar uns elements de context per valorar això, no? De quina sorpresa això ens pot suposar o per què això pot ser així, no? Bé, hem de saber, doncs, que hi ha una inèrcia històrica.
Sí.
Fins fa ben poc, en molts països, hi havia lleis que fins i tot impedien considerar com a violació la que es produïa dins d'un context matrimonial. I en el cas d'Espanya, on no hi havia una exclusió legal, però hi havia una clara tradició on, per exemple, s'havia arribat a formular el concepte de dèbit conjugal. És a dir, la dona casada estava obligada a tenir relacions sexuals. És a dir, suposa que el consentiment ja l'havia prestat quan s'havia casat, no? I llavors podia al·legar raons per oposar-s'hi, però, en tot cas, doncs, havien de ser algunes raons, no?
Ja.
No podia capriciosament dir que no volia tenir sexe amb el seu marit. I això estava en els tractats i en sentències, fins i tot fins fa pocs anys.
És una qüestió que, sí, ja d'entrada, et dic, almenys a mi, és una cosa que sorprèn, no? Perquè suposo que és una aplicació de llei en funció igual per tots. Clar, no sé si de... traient l'atzar, que quedeu descartat perquè ja ho poses clarament, no? Hi ha algun motiu, o sigui, algun atenuant que es pugui fer davant de tot això? No sé si heu arribat a alguna conclusió també, si hi ha algun atenuant, alguna qüestió que doni com a resultat això.
Clar, no ho sabem perquè els tribunals no ho motiven, això, és a dir, és un estudi quantitatiu.
D'acord.
Hem trobat que de 1.000 casos, que a més són la major part de casos, i tots els que hem trobat en aquest període de 8 anys... com a mitjana, doncs, passa això. Per tant, alguna cosa fa que els tribunals, doncs, tendeixin a valorar com a menys greus aquests casos, no? Clar, els tribunals tenen sempre un marge d'apreciació a l'hora de posar la pena. O sigui, la llei els dona una forquilla, però a l'hora de decidir, doncs, hi ha moltes circumstàncies que poden valorar del que ells consideren que el fet sigui mereixedor de més o menys pena, és a dir, que considerin més o menys greu. Probablement, doncs, la manera en què es produeixen aquestes situacions de violació en el context de parella, doncs, fa que ells, doncs, hi trobin més circumstàncies que baixin la pena que no pas que l'agreugin, no? Però això no ho posen en la sentència. Mm.
Clar, quan parlem, per exemple, d'efectes psicològics, un efecte psicològic greu en víctimes, penes de presons o les compensacions econòmiques, aquí també entraríem, suposo, no? Entraria dins de tots aquests conceptes.
Bé, també ho hem vist, com deia abans, en relació amb les indemnitzacions, no? Que hi ha aquesta diferència. Es dona com a una indemnització més baixa a favor de la víctima en el cas d'una violació en un context de parella. I bé, també, d'altra banda, sabem, per estudis empírics, que les violacions que es produeixen en aquest context poden deixar efectes molt greus en les víctimes. És a dir, que en principi no tenim cap motiu per pensar que, en general, siguin menys greus en quant a l'impacte que produeixen en les víctimes, no?
Jo igual, Josep Maria, ara dic una tonteria, però el gènere del magistrat entra en joc? És a dir, si és home o dona? Jutge o jutgessa?
Ui, i tant. Mira, aquest tema és molt interessant que es pregunti, perquè aquest és un altre estudi.
És un altre.
També ja he dit que havíem fet altres estudis, també en podem parlar més, si voleu, no? O un altre dia, o quan sigui. Però també hem trobat que en delictes sexuals el gènere dels magistrats importa. També hem trobat diferències estadísticament significatives, en el sentit de que les dones magistrades condemnen més i a penes més greus que els homes magistrats. És a dir, quan una dona és presidenta d'un tribunal col·legiat, és ponent d'una sentència o hi ha majoria de dones al tribunal, les penes en delictes sexuals, i aquí inclouen tant violacions com delictes contra menors, agressions, abusos sexuals en general, doncs hi ha aquesta diferència.
Doncs senyor Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la UOC, gràcies per haver-nos comentat aquest estudi, molt amable.
Gràcies, bon dia a vostès.
De fet, gràcies. De fet, es tracta de la primera anàlisi d'aquestes característiques que es fa a Espanya i, ostres, és un tema per parlar molt més, perquè és un tema que dona molt de sí i molt delicat en aquest cas, però vagi que està ja aquest estudi sobre la taula. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió molt diferent, d'un curs de motoserra, per dones, en aquest cas. Marc Porto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia, molt bé.
Què és això del curs?
Un curs de motoserra, per fer servir la motoserra, que ja ha exhaurit totes les entrades, totes les places, en aquest cas. Es va fer les anteriors setmanes, va acabar la setmana passada, i és dirigit exclusivament per dones.
Molt bé, de seguida en parlarem amb la Marc Porto d'això i també rebem en aquest estudi els companys, els amics d'Àrea Jurídica per parlar d'abusos bancaris. Tot això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
29M. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Lo que pasa el día después de las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, educación.
Educar es probablemente una de las tareas más decisivas que tenemos como sociedad.
Hablamos de la igualdad, con un punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nosotros lo vemos? Etcétera.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs atenció. Atenció perquè l'Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs per aprendre a fer servir una motoserra que va dirigit específicament a les dones. I pensareu...
No.
Un curs per això? I ha tingut èxit? Doncs mira, s'han esgotat totes les places. Marc Porto, bon dia.
Molt bon dia.
Tu saps fer servir una motoserra?
Jo no, però estic pensant en apuntar-me en aquest curs, Perquè...
Jo no tinc ni idea, ja t'ho dic que...
No, tampoc.
Bé, suposo que ha de ser més complicat del que sembla.
Deu ser complicat. I hi ha moltes dones, de fet, que treballen al món rural, que necessiten aquesta eina i d'altres diuen doncs, que era un repte més aviat pendent. A més, la majoria d'elles volien fer el curs per aprendre a fer llenya, com per exemple és el cas de la Maria Giró, que ha acabat el curs fa una setmana. Viu a la Seu, té 28 anys i es dedica a la cultura, i de fet a feines que no tenen res a veure amb aquest món. Però tal com ella ens explicava, volia aprendre a fer servir aquesta motoserra per ella mateixa, ja que la seva família la utilitza sovint.
Fa temps que volia aprendre a fer anar la motoserra amb seguretat, perquè sí que és una eina que, bueno, hi és a casa des de molt temps i potser la feien el meu pare, el meu germà o així, però jo no l'havia après, o sí que havia fet com alguns treballs, però com molt, molt petits i sempre com amb l'ajuda d'algú altre, i tenia ganes com d'això, de tenir com aquesta seguretat i fer-ho.
Això és bo, home. Mm-hmm. Ser independent, sobretot si l'utilitzes, és una eina necessària. Nosaltres, com som urbanites, aquí no la Mari i jo possiblement tenim poques qüestions per fer servir una motoserra, no?
Sí, és que de fet la Maria es va intentar apuntar ja fa 2 anys, però no entrava perquè les places, com comentàvem abans, eren molt limitades. Un tema del que també hem volgut parlar amb la professora i la directora de l'escola, la Núria Enduró, qui ens explicava que en aquest curs només per dones s'hi trobaven molta més complicitat que no pas en cursos mixtos.
Ha sigut el més sorprenent. Jo, realment, al principi era una mica escèptica perquè sempre havíem fet cursos de motoserra i havíem participat tant homes com dones, realment més homes que dones, i vam dir, bueno, provem-ho, a veure com funciona. I clar, hi va haver molta demanda i en el moment de fer-ho, clar, totes diuen, no, és que clar, aquí ens sentim més còmodes, més entre iguals, i no tenim aquest reparo, aquesta vergonya de demanar segons quines coses que si estàs en un altre context costen més de demanar.
Aquí se m'escapa una mica això, eh?
Bueno.
Què coses? És que, perdoneu, és que aquí se m'escapa. Què coses
de fet,
es poden demanar que si tens un home aprenent igual que tu al costat no es poden demanar?
Ja, però potser sabrien més. Bueno, no sé, suposo que aquest món també deu estar bastant masculinitzat, com diu ella, com
sí,
diu la Núria.
Sí, suposo que sí, però per això se m'escapa.
No sé,
no, jo tampoc, en aquest cas.
Saps, llavors, clar, aquesta demanda del curs, com dèiem, doncs, ha arribat a doblar l'oferta i l'objectiu, doncs, era aquest, no? Treure una mica d'estereotips masculinitzats en el sector, com comenten. Mm-hmm. Elles, des de l'experiència, que suposo que en deuen saber sobre el tema, i això també doncs, és el que ens explicava.
El sector primari és molt masculí, llavors, en general, costa que les dones s'hi fiquin i costa animar-les, que realment el sector forestal necessita gent que hi vulgui treballar, i de dones n'hi ha molt poc, llavors és una oportunitat més de feina, i vam dir, vinga, fiquem-nos-hi i fem-ho.
I tant. I tant.
A més, és un curs que es fa a l'Alt Urgell, al qual també hi assisteixen dones doncs, d'arreu de Catalunya, i de cara a l'any que ve diuen que també ja està ple, perquè es va doblar l'oferta, són 12 places, i van fer 24 places.
I ja està ple.
El de l'any que ve podríem dir que també ja està ple i ja s'haurà com d'apuntar per d'aquí 2 anys, així que èxit assegurat el que ha tingut aquest curs de l'Escola Agrària del Pirineu. Sí,
I només és la utilització de la motoserra?
Sí, sí, sí. Curiós.
No, sí,
és molt curtet, són 4 sessions, una teòrica i les altres pràctiques, surten al bosc, a talar arbres, i sí, sí, és així, molt ràpid, però intens.
Clar, perdoneu, ara estem quedant com urbanites que no sortim de la ciutat, perquè clar, en funció de que ara mateix que estigui escoltant, diu, mira, aquests com es nota, que són urbanites que agafen el metro i no hi ha cap altra cosa, que no tenen ni idea. I és cert, no teniu ni idea, a mi em posen ara mateix dins un bosc amb una motoserra i faig una destrossa possiblement a mi mateix.
Sí, també.
És el que estigués al costat en aquest cas.
I a més també és bo perquè és per tots els perfils, hi ha tant joves com més grans que es dediquen a la professió, que no, vull dir...
No, molt bé, no, com a sortida, està molt bé, i a més, són d'aquestes professions que de tant en tant es necessita fer una renovació de personal.
Exacte.
I que de tant en tant amb aquestes tendències doncs queden desertes i són professions que són necessàries, i a vegades falta i hi ha manca de personal,
I tant.
Marc Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I planteja't el fet de fer servir una motoserra,
Ho podem provar,
Sempre és un bon què, en tot cas, Una bona sortida. Mira, doncs, el cap de setmana me'n vaig al Pirineu.
El cap de setmana després del programa?
Al Pirineu. És veritat,
Pirineu.
És veritat, se m'oblidava que tu surts a les 9:30 del programa, a les 8:30 del programa, és veritat. Pues mira, a les 8:30, a 8:45.
Després quan... amb la motoserra.
Dissabtes i diumenges puges cap al Pirineu, en tot cas, Marc, gràcies.
Gràcies.
Cuida't, que tinguis un bon migdia.
Igualment.
De seguida tanquem enrere a COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. A més, també a la web podreu trobar tots els resultats de les darreres municipals i autonòmiques que van gaudir ahir. Dic gaudir perquè suposo que sí, sempre és emocionant una jornada electoral en aquest cas, i l'emoció ja s'està posada pel juliol amb les generals convocades avui pel president Pedro Sánchez. Bé, tancarem darrere, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant també d'una qüestió, una professió també molt masculinitzada, i encara té un punt més de gir polèmic. Parlo de la tauromàquia. Ja sabeu que les corrides de toros a Catalunya doncs estan prohibides des de l'any 2010, més o menys. Per quin hem, no? Però l'Escola de Tauromàquia Catalana continua en marxa i aquest abril 4 alumnes d'aquesta escola van debutar a Vinaròs amb molt d'èxit. Parlarem amb una torera, la Alba, que Alba Caro, que ens parlarà de la seva experiència, d'on li surt la vena de... Bueno, pues voy a ser torera. Això no passa tots els dies, eh? Sobretot, la família com reacciona? A mi el meu fill em diu que vol ser torero i no per la professió, sinó pel patiment com a família. Ostres, en parlem de seguida, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.